Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És un exemple més del desgovern de l'executiu monocolor de Pere Aragonès. Som a dies d'entrar al que ens diuen que serà un estiu complicat en incendis forestals. D'acord. La lògica diu que tot l'operatiu i protocol ha d'estar preparat per quan calgui actuar, perquè no se sap ni com ni on. Doncs bé, la setmana passada la Conselleria d'Interior del qüestionat per la seva gestió, Joan Ignasi Elena, va presentar una modificació del Pla Especial d'Incendis Forestal Infocat, on indicava que agents rurals i les agrupacions de defensa forestals havien d'esperar els bombers per fer la primera intervenció contra el foc. Aquest punt ha indignat els dos col·lectius, que van convocar per aquest pròxim dimarts 13 de juny una concentració de protesta davant del Parlament. Reacció del govern: ajornar la possible modificació a la tardor i la protesta desconvocada. És a dir, no canvia res, no es toca res, i això sí, s'incorpora el malestar d'agents rurals i de les ADF. Per aquest viatge, un pensa que no era necessari fer res. Amb un divendres avui en què els Mossos han actuat a contra els Casuals, grup ultra del Futbol Club Barcelona, nascut de les cendres dels Boixos Nois. Se'ls investiga per homicidi, segrest, tenença d'armes, tràfic de drogues, extorsió i pertenença de grup criminal. L'operació policial batejada amb el nom de Hidra contempla desenes de detinguts, entre ells el cap a Ricardo Mateo, que ara està en cerca i captura perquè no hi era aquest matí quan la policia ha entrat a casa seva. Els clubs de futbol, tots, sense excepció, tots, tenen un gravíssim problema. No són seguidors, són criminals, amb greus delictes, i la seva expansió als clubs recorda a la dècada dels 90. No pot ser que encara estigui prohibit, amb vigència actual, anar amb la samarreta del teu equip a un camp contrari, perquè és donar la raó a aquests criminals que s'aprofiten de la potencialitat del futbol per la seva delinqüència. Ui viu, des d'homicidis i segrestos fins a tràfic de droga. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i a Catalunya aquest migdia de divendres estan passant més coses. Marc Puerto, bona tarda.
Presidenta de Junts i alcaldessa en funcions de Vic, Anna R., com a nova presidenta de la institució. R. substituirà així en el càrrec Laura Borràs després que la mesa en va acordar retirar-li l'escó per ordre de la Junta Electoral Central. I precisament parlant de la Junta Electoral Central, aquesta també ha acordat ampliar el termini per dipositar el vot per correu fins al dijous 20 de juliol, un dia més del que estava previst. L'àrbitre electoral atén així la petició que va realitzar Correus d'estendre-ho, tal com ja va passar amb el 28M. Tot això, parlant també d'eleccions, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades ha demanat ampliar el termini per quedar fora d'una mesa electoral fins a la designació dels seus membres. Valora positivament així que tenir un viatge contractat suposi un motiu per no haver de formar part d'una mesa, però també avisa que aquest condicionant té molta rellevància, ja que en aquestes dates es registren moltes reserves per la segona quinzena de juliol i les eleccions faran demorar la decisió de molts clients que esperaran a confirmar si han de formar part o no d'una mesa. I el Consell Assessor de Comerç ha aprovat els diumenges i festius d'obertura dels pròxims 2 anys. Per l'any vinent, un dels dies que els comerços podran obrir serà el diumenge 12 d'octubre, que marcarà l'inici de la temporada d'hivern. D'altra banda, també el Tas de la Rambla de Barcelona comença la seva 9a edició a la plaça de Catalunya, la nova ubicació d'aquest any per evitar les obres de la Rambla de Santa Mònica. Tot plegat reunirà 36 restaurants, bars i pastisseries, i fins diumenge els barcelonins i visitants també podran gaudir de les tapes elaborades a un preu de només 5 euros. També t'expliquem que la Policia Nacional ha detingut 2 homes per robar amb violència 2 rellotges d'alta gamma a un grup de turistes al centre de Barcelona. Els 2 rellotges estaven valorats en més de 80.000 euros i van ser vianants i familiars de les víctimes qui van aconseguir reduir un dels lladres. Acabem també avui informant que l'ICL, l'empresa que gestiona les mines del Bages, ha suspès de sou i feina el vigilant del torn en què hi va haver el triple accident mortal a les mines de Súria. L'empresa diu que ha decidit apartar-lo perquè va incomplir amb algunes de les seves responsabilitats, però ho desvincula totalment de l'accident. La mesura, que és temporal, es mantindrà fins que es vegi l'evolució del cas.
Un trist i un luctuós accident. Gràcies, Samar. Busquem ja l'actualitat de serveis. Doncs serà una tarda complicada perquè hi ha possibilitat de ruixats i xàfecs, a més amb tempesta i pedra, a les comarques de l'interior, Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Pràcticament, a excepció del litoral de Catalunya, de costa a costa, doncs està exempt d'aquesta possibilitat de xàfecs. Les temperatures hores d'ara són elevades. Tenim 26 graus a Tarragona i Barcelona, 28 a Lleida, 29 a Girona i 20 graus a Andorra. La temperatura màxima avui ha estat a Vinebre amb 31 graus. Pel que fa referència a aquest cap de setmana, també es presenta amb temps molt insegur. Els matins de dissabte i diumenge predomini dels núvols i a la tarda repetiran els xàfecs i tempestes previstos per aquest divendres. Per tant, doncs, temperatures sí elevades, però sempre la possibilitat d'aquestes tempestes que poden ser molt fortes i fins i tot amb alguna possibilitat de pedra. Busquem ja el trànsit. Incidències d'aquest migdia del divendres. Servei Català de Trànsit en l'actualitat, com s'està circulant? Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora destaquem que hi ha un accident a la ronda de dalt de Barcelona, a l'altura de la Vall d'Hebron, que d'allà un carrer en sentit Llobregat, i dues retencions des del nus de la Trinitat fins a aquest punt. A més, es veuen afectats també els accessos de Barcelona, tant per la Pata Nord com per la C58 i la C33, on hi ha cues des de Montcada fins al nus de la Trinitat. A l'autopista P7, aturades a Barberà, en tots dos sentits de la marxa. I també destacar que a la C17 hi ha cues a Parets, en sentit nord, en sentit Vic. De moment, això és tot el Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'aigua, o millor dit, la falta d'aigua, és a punt informatiu en aquests últims mesos, tant a Catalunya com a Espanya com a Europa. Hi ha hagut bones notícies perquè en els últims dies hi ha hagut doncs, l'esperada pluja, tant de que hores d'ara ja es descarte que pugui haver-hi talls d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona aquesta tardor, com en aquest cas s'havia amenaçat o s'havia indicat que podria produir-se en cas, això sí, de que continués la pertinaç sequera. Tot i això, encara hi ha un consum majoritari d'aigua que per part del govern sí que s'ha dit, però que no s'ha volgut afirmar on són les ciutats on s'està consumint més d'aquests 250 litres dia, que a hores d'ara doncs és el consum mitjà d'aigua, tot i que hi ha en aquest cas ciutats que s'està ampliant d'una manera significativa. I l'aigua també serà protagonista, i en aquest cas la sequera, de cara a aquest estiu, que estem ja a dies d'entrar oficialment, i que el risc d'incendis forestals continua sent força elevat. Per aquest motiu, la campanya electoral d'enguany s'ha posat en marxa des del passat 1 de juny, 15 dies abans del que és habitual, i es mantindrà activa fins al 30 de setembre. Aquest estiu la campanya està marcada per aquests 3 anys continuats de sequera acumulada, per l'augment previst de les temperatures al juliol i a l'agost, i la concentració de biomassa seca als boscos, per la qual cosa el risc d'incendis és força alt. Bombers i les ADF demanen a la ciutadania la màxima prudència i recorden una vegada més que 9 de cada 10 dels focs forestals a Catalunya són causats per l'acció humana, és a dir, el 90%. Per cert, unes ADFs, agrupacions de defensa forestals, molestes perquè la Generalitat pretén eliminar-los de la primera intervenció. Haurien d'esperar els bombers perquè aquesta era la idea, però ara la conselleria fa marxa enrere i ajorna aquesta modificació fins la tardor. Ricard Álvarez, què són i què ens diuen les agrupacions de defensa forestal?
Creades a l'any 1986, les agrupacions de defensa forestal, que agrupen 4.000 voluntaris, defensen la seva tasca en l'extinció d'incendis. Reiteren que són els millors coneixedors del territori per la descentralització de les ADF i rebutgen que per qüestions de seguretat hagin d'esperar els bombers per la primera intervenció contra el foc, com pretenia la modificació de l'Infocat. Tenen material homologat i passen cursos de formació i seguretat per validar la seva capacitat d'actuació. El president del secretari de les ADF Catalunya, Ramon Torrents, ha estat a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, valorant la tasca dels voluntaris i critica el que es vol fer.
Nosaltres no volem ser superiors amb ells, només faltaria. Ells són els professionals i grans professionals. Sempre ens coordinem amb ells, amb el cap d'intervenció de l'incendi. Sí que els incendis cada vegada són més grans, però, escolteu-me, nosaltres ens coordinem perfectament amb ells. Si ells ens diuen retirada, com ja ha passat amb algun incendi gran, amb el tema del pirocúmul i tot això, ho fem. Això va més ja de la seguretat de l'incendi. Això és menyspreu a les ADFs i poder anar a vacunar les ADFs a mica.
Aquest estiu no hi haurà canvis. Després de la marxa enrere de la consellera d'ajornar fins la tardor la modificació de l'InfoCat. L'estiu passat les ADF van fer la primera intervenció en un 32% dels incendis i van fer 300.000 hores treballades.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra el president de l'Associació de Bombers Voluntaris, que per cert es troba a hores d'ara al Parc de la Ciutadella, després de mantenir aquest matí diverses reunions amb grups parlamentaris. Josep Maria Alcalà, benvingut a l'informatiu migdia i bon migdia.
Hola, bon dia.
Abans de tot, fa 10 anys hi havia 2.500 bombers voluntaris a Catalunya. En l'actualitat hi ha uns 1.200. Per què aquest descens?
Doncs hi ha hagut moltes casuístiques. Un, l'envelliment de la plantilla de bombers. L'altre, hi ha hagut una cosa que des del 2019 s'ha posat a intentar fer una revalorització encoberta que ha provocat les baixes revocacions i les suspensions de servei amb excedències. Pues de 700 de bombers voluntaris a nivell de tot Catalunya. I això pues, ha provocat unes mancances molt greus. I hi ha una política des de la Direcció General que és dir, bueno, que n'hi hagi menys però que treballin més. I aquí ho oblidant en tot moment que es tracta d'una tasca completament voluntària, no?
Sí, però aquest descens te pot marcar una tendència de cara al futur? És a dir, està en risc aquesta figura?
No, i evidentment que està en risc la figura, perquè és el que està en risc. Aquest és el model, vinim d'un model dels anys 70, que no té cap explicació, que no l'hagi actualitzat la Generalitat des de l'any 2003. Però a sobre que des de l'any 2019-2020 s'estigui fent una exigència laboral encoberta, low cost, sense assegurar, amb les mancances que tenen el col·lectiu en protecció de drets socials, de seguretat social que no en tenen, ni reconeixement per les capacitats, per les malalties professionals que puguin derivar d'una feina del risc com és aquesta, doncs no té cap tipus de preu, no? I la Generalitat el que hauria de fer és regularitzar un col·lectiu que ha quedat anacrònic, tots ho intenten, però és que estem descobrint, lamentablement, que s'estan produint una sèrie de situacions dintre de la Direcció General de Bombers que no és de rebut. Hem portat bastantes de les revocacions que teníem dels companys que se'ls han efectuat durant aquests últims darrers anys. Les han portat als jutjats, les han guanyat, les han produït sentències fermes, i no solament que les han guanyat i si tenim sentències fermes, sinó que tenim en aquests moments un greu problema, que és que la Generalitat no està complint les sentències.
Però això seria un incompliment fragant de l'estat de dret.
Això està passant en aquests moments. I voldria aprofitar en aquests moments si la possibilitat que ens doneu per demanar que el president Aragonès faci el favor de posar una miqueta de mà i ordre a la Conselleria d'Interior i especialment a la Direcció General de Bombers. I dic, en aquests moments una situació molt greu que no s'hi està donant, que s'estan produint prevaricacions, s'estan produint corrupcions al més alt nivell i hem de posar una miqueta d'ordre en aquest tema perquè és molt greu el que està passant. Us podem anunciar que en els pròxims dies presentarem algunes querelles contra l'alta cúpula de bombers per les prevaricacions que s'han efectuat i que aquest matí hem sol·licitat a diversos membres del Parlament que s'obri una comissió d'investigació dintre de la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya. No pot quedar la cosa així i ja dic que hi ha molta preocupació, però en molts sectors sabem que el conseller diu que és un problema que ell no ha creat, ho sabem, és un problema que ve, que s'arrasta, però sí que sap que ell és el conseller i és el que té que prendre les decisions en aquests moments d'emergència climàtica, en aquests moments de necessitats de personal, i en aquests moments no podem saltar-nos unes normatives perquè sí i les altres no. I l'altre punt molt fort, hem de complir les sentències. I s'ha demostrat, amb les sentències que estem tenint, s'ha demostrat que la cúpula de bombers ha prevaricat.
President de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, Josep Maria Alcalà, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i bon migdia.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Està la notícia d'aquest matí a Catalunya. Des de primera hora d'aquesta matinada, els Mossos d'Esquadra han activat un operatiu policial per donar un fort cop a l'estructura dels casuals. La facció més ultra del Futbol Club en Barcelona, que també es dedica presumptament a activitats delictives. Concretament, la investigació policial els imputa de delictes tan forts com homicidis, segrets, tenença d'armes, tràfic de drogues, extorsió i pertinença al grup criminal. La policia autonòmica ha practicat un total de 17 detencions i s'han fet una vintena de registres a domicilis de Barcelona i altres poblacions de l'àrea metropolitana com Vallirana, Cornellà o l'Hospitalet. Entre els detinguts hi hauria un dels líders de l'organització, que és Francisco Pérez, àlies Paco el Gordo. I s'està buscant hores d'ara, amb cerca i captura, a Ricardo Mateo, un altre dels líders dels Casuals, perquè no hi era a casa seva quan la policia ha entrat. Les investigacions van començar ja fa uns mesos i es van activar arran d'un atac en un bar on es reunien les brigades blanquiazules, els radicals del Real Club Esportiu Espanyol de Barcelona, amb els quals mantenien per cert una tensa relació i amb amenaces per xarxes socials. Té tota la informació d'aquesta operació policial l'Andrea Gavarró.
La investigació dirigida pel titular del jutjat d'instrucció 12 de Barcelona ha estat batejada com a cas Hidra i les actuacions romanen secretes des del seu inici. Els investigadors de la Comissaria General d'Informació i de la Unitat de Segrestos i Extorsions de la Comissaria General de Recerca Criminal tenen previst en la jornada d'avui detenir unes 44 persones i realitzar 18 registres en habitatges i locals. De moment hi ha 17 detinguts confirmats i fins ara s'han fet una vintena d'entrades i registres a domicilis i locals de poblacions de l'àrea metropolitana. Entre els delictes que la policia atribueix als arrestats de la secció més violenta dels Casuals hi ha els d'homicidi, desordres públics, segrest, tinença d'armes, delictes contra la salut pública, extorsió, pertinença a organització criminal i altres delictes connexos.
I d'altra banda, macrooperatiu de Mossos d'Esquadra en tres punts de la tram sud de l'autopista AP7, entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La policia ha fet controls d'alcoholèmia, drogues i velocitat amb un total de 30 conductors denunciats i 37 identificats. Més detalls d'aquest operatiu a la AP7 d'Andrea Cabrera.
Els Mossos d'Esquadra han qualificat d'especial aquest operatiu en el qual han participat 32 agents del cos que han realitzat 106 controls de velocitat, alcoholèmia i de transport de mercaderies a vehicles que circulaven per l'AP7. Entre d'altres objectius tenien els de prevenir robatoris amb força a la zona i evitar el transport de drogues. Entre els denunciants es troben 6 d'aquests per excés de velocitat, 4 per conduir sota els efectes de les drogues, 2 per tinença de substàncies estupefacents i 1 per manca de permís de conduir. Xavi Ferreira, sotinspector de la Regió Policial de Camp de Tarragona, ha assenyalat els motius que els ha portat a terme a dur aquest macrooperatiu.
Dins les tasques de prevenció de seguretat ciutadana, doncs també entraria el que seria el control de transport de mercaderies, ja no sol mercaderies doncs les regulades, sinó doncs també estaríem parlant de substàncies estupefaents en aquest cas.
A més, Ferreres ha avançat que tenen previst realitzar un altre dispositiu d'aquestes característiques aviat. En aquest cas el muntaran en un altre punt del camp de Tarragona, a l'AP2, per tal d'intentar prevenir robatoris amb força a la zona i per evitar el transport de drogues.
I a Barcelona aquest migdia, concentració de policies nacionals i guàrdies civils davant de la prefectura, denunciant que el govern central ha abandonat els agents que van actuar durant el referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017 i també han reclamat que es mantinguin les competències que actualment atenen els dos cossos de seguretat a Catalunya, Yolanda Canales.
Els agents denuncien desemparament institucional i des de diferents àmbits. D'una banda, recorden perquè els impulsors del referèndum il·legal de l'1 d'octubre estan al carrer, han estat indultats, mentre que una quarantena d'agents estan sent processats per complir les resolucions judicials i la llei. És el món al revés, com diu el portaveu del Sindicat Unificat de Policia a Catalunya, Antonio Granados.
De ahí la razón de este desamparo institucional que tenemos de nuestro gobierno, que ya está bien, que no digan nada, que protejan a los independentistas del 1 de octubre, que los indulten y que a nuestros compañeros los juzguen. Eso nos parece una barbarie, que está fuera de todo Estado de Derecho, y de ahí nuestra repulsa y nuestra protesta ante estas situaciones.
I desemparament també perquè van deixant que els Mossos prenguin més competències en detriment d'altres cossos, com és el cas de la Guàrdia Civil i el seu servei marítim. Això, segons Alfonso Merino, secretari general de l'UGC a Catalunya, és un retrocés.
El despliegue marítimo de los Mossos d'Esquadra és una realitat i el retroceso en los servicios y en las llamadas de auxilio a los guardias civiles es otra realidad, ya que el 112 a la Guardia Civil y a la Policía Nacional no nos llaman para nada, solamente si nos requieren directamente o si nos requieren los Mossos d'Esquadra en servicios que ellas no puedan cumplir.
Policies nacionals i guàrdies civils també reclamen que Catalunya sigui una destinació més atractiva perquè no marxin més agents. Aquest pas denuncien no hi haurà personal en uns anys. Per això reclamen que sigui declarada zona d'especial singularitat, que comporta una millora econòmica i també més dies de vacances. I una altra petició, que l'edifici on es troba la prefectura de la Policia Nacional a Catalunya, Via Laietana, no sigui moneda de canvi en negociacions per aconseguir cadires. I volen fets i no paraules. Recorden que el govern també va dir que la Guàrdia Civil no renunciaria a les competències de trànsit a Navarra i la Guàrdia Civil ja no les té.
I amb crònica judicial, avui l'atenció a l'Audiència de Barcelona, on les 11 d'aquest matí, a l'escrició tercera, ha començat una vista per decidir el recurs presentat per la defensa de l'exjugador del Futbol Club Barcelona de la selecció del Brasil, Dani Alves. La vista, doncs, està realitzant, com dèiem, perquè la defensa demana que hi hagi l'aixecament de la presó preventiva amb la qual el futbolista hi és des del passat 20 de gener, acusat de violar a una jove de 23 anys als serveis de la discoteca Sutton de Barcelona al desembre passat. La setmana que ve, els magistrats decidiran al respecte si Dani Alves continua en presó provisional o no. Anem ja tot seguit a una pausa per la publicitat i després parlem d'un tema que diuen que serà un dels eixos claus a les pròximes eleccions generals del 23 de juliol, com és l'habitatge i el tensionat que està al mercat a la ciutat de Barcelona i també amb altres ciutats de Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Viñalbali, los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el Colacao de 5 kilos, compras una unidad y te devolvemos 14,25 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mentre el govern de la Generalitat intensifica els tràmits per fer l'auditoria de quines són les zones tensionades a Catalunya per influir i per regular amb el preu del lloguer, un informe conegut avui de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona demostra que la capital catalana, Barcelona, que és una de les zones tensionades en algun dels seus districtes, no ha de ser una àrea obligatòriament de mercat d'habitatge tens. L'estudi d'aquesta entitat assegura que a mig i llarg termini el control de preus de lloguer no funciona perquè l'efecte és contrari. Redueix l'oferta que hi ha al mercat i aleshores dificulta l'accés a l'habitatge a les persones amb menys recursos. Quines són els detalls d'aquest estudi, d'aquest informe de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Joan Gual?
Exacte, Sergi. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha presentat avui l'estudi on s'ha comentat que la capital catalana no és una àrea amb mercat d'habitatge tens, tal com explica la Llei de Vivienda aprovada el passat mes de maig. També es denuncia que només alguns districtes sí que ho són i això no pot fer que tota la ciutat sigui considerada tensa.
La ciutat de Barcelona no compleix les condicions i de la llei, no compleix les condicions de la llei per ser declarada àrea tensa, i en el cas dels districtes, doncs, tenim algun punt que sí que ho compleix.
Des de la mateixa cambra també s'ha fet una crítica a la Llei de Vivienda, ja que diuen que les famílies amb menys recursos tindran encara més problemes per accedir a un habitatge, sumant-hi també una inseguretat jurídica.
La nostra valoració de la llei és clarament negativa perquè no compleix els objectius donar el que diu la llei que vol fer, que és millorar l'accessibilitat de la població i de les famílies en el mercat de l'habitatge.
La cambra no pot fer modificacions de cap tipus a la llei, però han deixat clara la seva opinió. La gent amb menys recursos seguirà tenint moltes dificultats per a trobar un habitatge assequible.
I l'habitatge i la feina són els grans problemes de les persones que truquen a la porta de Càritas. El balanç de la feina feta per la ONG de l'Església Catòlica alerta que s'ha incrementat en un 28% el número de persones ateses per arribar a les 35.000. Una xifra que no era esperada ni fins i tot els màxims responsables de Càritas i que és molt elevada, Gisela Boada.
Com bé diu Sergi, són xifres que alarmen i molt. Es tracta del volum més alt d'atencions fetes, superant inclús les dades de la pandèmia. La pujada respon a un augment de les atencions fetes en persones en situació administrativa irregular. Com comentaves, el seu principal problema és trobar feina i habitatge. Aquest és el cas de la Paola i l'Elkin, de la Rosemary i del Jacint, que han explicat el seu testimoni.
Antes yo no tenía vivienda. Vivía en una habitación de una a otra. Ahora tengo piso y mis hijos también muy contentos. Dice, por fin, mamá, ya no tenemos que andar, tenemos un techo.
Aquí sentimos como estar en casa. Te vuelven a hacer sentir ser humano otra vez.
Me parece un poco injusto cómo nos tratan los que alquilan los pisos y tal, porque nos tratan de una manera que como que no nos cuentan como persona.
El cardenal, arquibisbe i president de Càritas, Juan José Omella, insisteix en que encara cal fer molta feina.
No va bé del tot aquesta societat i contra més vas viatjant vas veient que molta gent diu el mateix del centre d'Europa, tenen que canviar.
L'informe destaca que un 67% de les famílies ateses no tenen un habitatge digne, una xifra que ha augmentat un 14% en els últims 5 anys.
I aquest divendres a COPE Catalunya i Andorra, a la nostra programació, volem col·laborar a trencar amb el tabú de la menopàusia, una etapa de la vida de la dona encara invisibilitzada. No se'n parla gaire i la medicina para poca atenció als símptomes, tot i que a poc aquesta percepció va canviant. I és que amb l'inici de la menopàusia, el més prioritari, segons els experts, és revisar l'estil de vida pel que fa a l'alimentació i l'exercici, que van directament relacionats amb les perspectives de qualitat de vida. La Cristina es troba en aquest tram de la seva vida i ho ha explicat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, Andrea Gavarró.
Ya viene, ya vino, porque sabes cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Sofocos, dormir poco, dolores en los huesos, porque los huesos son los que más se resienten, pues todo eso persiste. Lo que más me persisten son los sofocos. El abanico se ha vuelto mi mejor herramienta. Además, te pones colorada en un momento, te suben, ¡bum!, de golpe, estés donde estés, no respeta nada.
El que relata la Cristina no són els símptomes de cap malaltia, sinó que, com més d'11 milions de dones a Espanya, es troben l'edat del climateri, més coneguda com a menopausa. La fi de la menstruació arriba entre els 45 i els 55 anys. A la Cristina li va arribar quan va complir els 50. I encara que no es tracta d'una malaltia, sí que comporta símptomes molestos que alteren la dinàmica social i laboral de moltes dones. Malgrat ser una fase més del cicle vital, és una etapa dominada per la foscor. Doncs, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, la majoria de les dones no disposen de la informació suficient per transitar-la de manera saludable i positiva. I encara hi ha una espècie de tabú entorn del tema. Així ho corrobora la Cristina, qui explica que per ella va ser una etapa difícil de canvis y en la que sentía bella.
Porque además, no sé, hacemos un cambio emocional también importante. Yo sentía que tenía que hacer un cambio, no solo físico, como lo estaba haciendo, sino también en mi vida. Me preguntaba muchas cosas, que es un periodo de transición, no sé, que a mí me afectó mucho y estuve estancada como 2 o 3 años en el pensamiento de soy vieja, no voy a encontrar trabajo, no voy a hacer el cambio que espero hacer.
Ara, però, la seva visió ha canviat i si preguntem què aconsellaria a altres dones que estiguin a punt de travessar aquesta nova etapa vital, la seva resposta és tenir paciència i escoltar-se, ja que, com bé explica, és una etapa més que, si es viu de manera positiva, pot tenir molts beneficis.
Sí, lo ves todo de otra manera. Te sientes más sabia. Almenys jo me siento más sabia, ¿no? Ya ahora me siento con experiencia, he pasado, como aquí te dice, un pequeño trauma, ¿no? Y te sientes más sabia y más fuerte.
Normalitzar el procés del climateri és bàsic per a trencar amb el seu estigma. A nivell de salut física, els experts recomanen l'esport, dieta equilibrada i les revisions freqüents amb especialistes. Tot i això, el repte més important és aconseguir que la menopausa i el seu posterior climateri deixin de ser una etapa silenciosa i angoixant. Un camí que està ja en marxa, doncs cada cop són més les dones que parlen sobre el tema i els estudis que investiguen aquesta etapa vital.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra al director d'Estudis de Ciències de Salut de la UOC, el doctor Salvador Macip. Doctor, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia, què tal?
Estem parlant avui de la menopàusia, que afecta la meitat de la població, i valga la redundància, i en oportunitats i encara estranyats d'aquesta estigmatització. Encara hi ha aquest estigma de la menopàusia cap a les dones?
Estigma i també ignorar una cosa que és un problema de salut evident, és un canvi en un estat de salut, de com bé dius, de la meitat de la població, i científicament i mèdicament està ignorat i molt mal estudiat, i crec que això és una tendència que està canviant, però és un error històric, diguéssim, que s'ha comès sempre a la medicina, que no té molt sentit, la veritat.
Sí, vostè està parlant d'un error històric, per què?
No sé, la pregunta és molt bona. És per què hem ignorat una cosa tan òbvia, com bé dius, tan freqüent. Suposo que part del problema sempre ha sigut amb la medicina, que estudiar les diferències entre sexes és complicat, és car, complicat, però evidentment significa multiplicar per dos tots els experiments, perquè has de fer-ho amb homes i amb dones, i per comoditat, per deixadesa, històricament, sempre si s'ha hagut de fer amb un sexe, s'ha fet amb homes. Sobretot també perquè és més senzill. Els homes tenen un sistema hormonal menys complex que les dones, el sistema immune també és diferent, i en principi crec que és més per mandra i per comoditat que no per una cosa, diguéssim, una intenció així específica, patriarcal, de centrar-se amb els homes. Però la veritat és que el resultat és el mateix. Al cap i a la fi, el que tenim és una manca de coneixement sobre la meitat de la nostra població, que és totalment absurda. I això, com deia abans, a l'última dècada s'està canviant i s'està, de fet, incentivant al revés, que tots els estudis contemplin les diferències de gèneres que existeixen, evidentment, perquè la biologia és diferent entre homes i dones. Per tant, la resposta a fàrmacs, la resposta a malalties, tot és molt diferent entre homes i dones.
M'està parlant de que afortunadament aquesta tendència està canviant, com no podia ser d'una altra manera, potser arribem tard, perquè sí que hi ha la demostració científica i mèdica que la menopausa també significa uns canvis amb el cos de les dones que s'ha de tenir en compte.
Efectivament. De fet, és un moment, des del punt de vista biològic, molt interessant, perquè hi ha una acceleració de l'envelliment. És un moment molt concret de la vida d'una persona en el qual, de cop i volta, s'envelleix molt ràpid, en un espai de temps molt curt. Això no passa amb homes, que l'envelliment, diguéssim, és progressiu, però amb dones és molt agut en aquests períodes al voltant de la menopausa. Això, com deia, des del punt de vista biològic és molt interessant, des del punt de vista mèdic és essencial estudiar-ho, perquè és un tema que s'ha d'entendre per què i veure, sobretot, què es pot fer per ajudar a les dones. Hi ha alguna manera de fer que aquesta transició a la postmenopàusica sigui més fàcil, sigui menys abrupta, tingui un estat de salut més controlable i millor? Crec que això són preguntes que existeixen, que els estem fent, estem preguntant, i que hi ha molta feina per fer encara.
Sí, vostè m'està parlant d'aquest envelliment ràpid de les dones quan hi ha la menopàusia. Per tant, és molt important aquests estudis de cara també, perquè pot anar associat a vegades amb problemes de salut mental per les dones, que en aquest cas potser no ho acceptin tan bé com altres.
Totalment, i si parlàvem abans de camps que han estat ignorats en la medicina, la salut mental en si mateix és un camp totalment infraestudiat i abandonat molt sovint. Evidentment, ja és una importància cabdal tot el que es relaciona amb la salut mental. No podem tractar, pensar en malalties només en la part purament física, biològica. Tota la malaltia passa en un cos. Un cos és la suma del ment, la ment i la part física. Per tant, s'ha de tractar des dels dos costats. I crec que són essencials estudis a tots els nivells. Com deia abans, doncs, a nivell d'envelliment, a nivell de salut mental. Nosaltres mateixos a la UOC tenim una línia de salut de la dona que estem començant a obrir. Estem fent recerca al laboratori per entendre precisament això, aquest envelliment. Jo treballo amb envelliment, sobretot, i amb càncer, i estem mirant la biologia de l'envelliment de les dones a la menopausa. Crec que ja, com deies, tot això està canviant, però encara falten paràmetres, com bé dius, la salut mental crec que encara és un, potser, dels paràmetres menys estudiats o menys treballats en aquest sentit.
Doctor Salvador Macip, li agraeixo públicament sempre la gran atenció que ha tingut cap a nosaltres i els nostres oients amb tots els temes mèdics. Durant 2 anys hem parlat de coronavirus, però evidentment ara hem de parlar també d'altres qüestions, com és aquesta de la menopàusia, per treure, doncs, aquest estigma. Gràcies, doctor, per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i bon migdia.
Un plaer, que vagi bé.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promou en projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Rei, en 10 minuts arriba a Esports Cope en Joan Batllori, com sempre, en tota l'actualitat esportiva dels nostres equips. I avui, a més, ell que és un gran jugador i aficionat al tennis, tota la vegada, segur que ens informa del que és el partit de l'any, que res, que està a punt de començar. Joan Batllori, benvingut, bon migdia.
Bon migdia, Sergi, sí, està a punt de començar.
Molta feina per avui, eh? Molta feina tens.
Sí, home, però feina guapa, perquè està davant d'una semifinal de la categoria i de la qualitat d'aquesta semifinal que tenim a Roland Garros avui és un plaer. Està a punt de començar el partit i estan sobre la pista Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. Jo diria que aquesta és la primera semifinal, però jo diria que és la final anticipada. Aquests dos tenistes només s'han enfrontat una vegada abans, va ser a Madrid l'any 2022, i atenció que va guanyar Alcaraz, que està en un gran moment de forma, però Djokovic és Djokovic. Així que pinta gran partit de tennis. Després
el partit de l'any, per tu, com l'ha definit algun tipus de premsa?
Sí, per mi sí. Per mi és el partit de l'any, i crec que és la final anticipada, perquè la segona semifinal es jugaran després Zverev i Casper Ruud, i jo crec que el que surti guanyador d'aquesta primera semifinal té moltíssimes possibilitats de proclamar-se campió de Roland Garros aquesta temporada. Estarem pendents d'aquest partit, que està a punt de començar, també de l'actualitat futbolística. Al Barça hem tingut cimera de la cúpula esportiva aquest matí a les oficines del Camp Nou, abans que Xavi marxi de vacances. A l'Espanyol, atenció que Javier Aguirre, l'entrenador del Mallorca, vol a César Montes, al central de l'Espanyol, per la propera temporada. I el Girona ha dit adeu als 7 futbolistes que han jugat cedits aquesta temporada, entre ells el Tati Castellanos i Riquelme. També parlarem de bàsquet, que ahir el Real Madrid li va guanyar 90-73 al Joventut, per tant, la sèrie semifinal de l'ACB està empatada a 1, i avui tenim el segon partit del Barça-Unicaja. El Barça va guanyar el primer partit, si guanya avui el segon, anirà a Màlaga amb 2-0 a favor.
Tenis i tot la resta, 3:05 Esports Cope en Joan Batllori. Fins ara, Joan, no vaig dir-ho.
Fins ara, Sergi, fins ara.
I a les 7 de la tarda, doncs, la Linterna Catalunya, com sempre, l'anàlisi, la profunditat i la mirada de Montse Rodríguez per encendre la linterna. Montse, benvinguda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Sergi. Doncs, com bé deies, avui posarem la mirada en molts dels temes que avui s'han tractat al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra. Parlarem del tema dels incendis forestals, esteu parlant d'això, com dèiem, durant tot el dia, i avui ens posarem en contacte amb l'Andreu González, que és el director de la Fundació Projecte Boscos de Catalunya, per preguntar-li si els nostres boscos estan preparats per evitar aquests incendis. Després parlarem d'un altre tema totalment diferent, de la menopausa. Ja sabeu que és una etapa de la vida de les dones que encara està molt invisibilitzada, i volem preguntar-nos com ens hem de preparar per arribar a aquest moment de la nostra vida. Ens ho explicarà la ginecòloga del Servei d'Obstetrícia de l'Hospital del Mar, l'Elisabet Del Amo. I com jo sé que a tu t'agrada la música i també li agrada la nostra audiència, tindrem amb nosaltres en Blas Cantó, que presentarà el seu nou treball discogràfic, que es diu El Príncipe.
Doncs a les 7 de la tarda encenem la linterna amb tots aquests temes. Montse, fins després. Gràcies.
Gràcies.
Ens escoltem a la linterna. I nosaltres ja posem el punt final a l'informatiu migdia amb aquest divendres. Arriba en línia Cope, a les 3 el repàs informatiu nacional, i a les 3:05 Joan Batllori i tot el seu equip amb Esports Cope. Gràcies, bona tarda, i ui viu a la pluja al llarg d'aquesta tarda de divendres a tot Catalunya.